Pequín 2008. Els Jocs Olímpics de Pequín a Catalunya Ràdio.
Avui a Pequín el destí, o potser no, ha volgut que els ciclistes hagin estat dels primers esportistes a passar controls antidopatge. Els ciclistes espanyols, de qui diuen que són els màxims favorits a guanyar medalla, i això després que el COI ha anunciat una de les mesures més dures contra els que es dopin. Si la sanció és superior als 6 mesos, no podrà participar en els pròxims Jocs Olímpics. A tot això, i després dels positius d'esportistes russos coneguts avui, ja s'insinua des del COI un dopatge sistemàtic entre els atletes d'aquest país. Obrim línies amb Pequín, allà ja hi és el nostre enviat especial, Jordi Túrria. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Avui Jordi farà 4.500 controls antidopatge en aquests jocs. Avui hem conegut que a Pequín tampoc hi haurà dos dels millors marxadors russos.
Dos marxadors russos candidats a aconseguir una medalla en aquests Jocs Olímpics es quedaran fora per qüestions de dopatge. Vladimir Kanikin, que participava als 50 quilòmetres marxa, i Valeri Morshin en els 20 quilòmetres han estat exclosos per la seva federació. De la mateixa manera que la selecció brasilera d'handbol ha deixat fora també un jugador pel mateix motiu. I és que el Comitè Olímpic Internacional està disposat a lluitar contra el dopatge. En total, aquí farà 4.500 control, 900 més dels que va fer a Atenes. I d'aquest 1.300 es faran abans de l'inici dels Jocs. De fet, l'equip espanyol de ciclisme en ruta ja ha passat per aquesta experiència. Òscar Freire, tres vegades campió del món de ciclisme en carretera, diu que els ciclistes ja estan acostumats.
Nosotros es normal, o sea que tampoco nos sorprende. Sabemos que bueno, pues somos de los que más controles tenemos que pasar y lo único es eso, que nos ha fastidiado un poco el día porque hoy es el primer día de que vamos a entrenar.
Afegirem que de tots els controls, 900 seran específicament de sang i 750 serviran només per detectar hipo. També es lluitarà per buscar l'hormona de creixement. Afegirem que els 5 primers de totes les competicions passaran en control antidopatge i que, a més, el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat que tots aquells que donin positiu no podran disputar els propers Jocs que es faran a Londres el 2012.
Són, Jordi, 1.300 els controls previs al començament de la competició, que ho farà demà mateix. Però demà mateix també parlarem de la torxa, que ja és a Pequín, tot el que li ha costat arribar-hi. Han estat 137.000 quilòmetres arreu del món plens d'entrebancs, fins al punt que el mateix COI s'ha replantejat per futures edicions de suspendre'n el recorregut. En 3 dies, el foc sagrat provinent d'Atenes encendrà el paveter del Niu d'Ocell, l'estadi olímpic on es farà la cerimònia inaugural. També apunta el nostre corresponsal a la Xina, Nando Zanoguera. Nando, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Repassem, si et sembla, una mica aquests 4 mesos en què s'ha apagat el foc en més d'una ocasió i hem vist la torxa pujada en un autocar i al cim de l'Everest.
La torxa ha arribat a Pequín després d'haver recorregut 137.000 quilòmetres arreu del món en un camí que no ha estat fàcil perquè va concentrar, recorda'm, gran part de les protestes contra la repressió del govern xinès als aldarulls del Tibet del passat mes de març. A París van apagar la flama i la torxa va fer l'última part de la ruta en autobús i a Londres també la van intentar extingir i va acabar amb més d'una trentena de detinguts. A la Xina la torxa va passar per les regions amb tensions independentistes com són Xinjiang o el Tibet i va ser precisament allà on va coronar per primera vegada el cim del món, l'Everest. Fins i tot es va arribar a plantejar suspendre el recorregut de la torxa en futures edicions arran de tots aquells aldarulls. I per avui, el president del Comitè Olímpic Internacional, Jacques Rogge, ha dit que suprimir aquesta ruta no solucionaria els problemes. Avui ha arribat a Pequín, procedent de Sichuan, la torxa, que és la regió, recordant, més devastada pel terratrèmol del 12 de maig, que va fer més de 70.000 morts. Però precisament avui, la mateixa regió ha viscut un nou sisme de 6 graus a l'escala de Richter, que ha deixat almenys un mort i més de 20 ferits.
La torxa, que per tant ja descansa a Pequín, només li queden 3 dies de recorregut. Aquest fa l'efecte, però, que més placent, Nando.
Doncs la torxa ha aterrat aquesta tarda a hora xinesa a l'aeroport de Pequín i ha estat rebuda per un comitè de benvinguda, però el recorregut de 3 dies, la festa, per dir-ho d'alguna manera, començarà demà a la plaça de Tiananmen i passarà després pels llocs més emblemàtics de la capital xinesa i pels seus voltants, com puguin ser el Temple del Cel o la Gran Muralla. Més de 800 portadors han estat escollits de diversos orígens i professions, com ara aquesta agent de policia, Kong Haijing.
La torxa olímpica passarà a través de les nostres mans i els nostres cors. No importa si el recorregut és llarg o no, és un gran honor. Espero satisfer totes les expectatives i complir aquesta missió gloriosa i sagrada.
Un altre dels escollits és el periodista Pai Yansong, que espera contagiar a tothom la passió olímpica.
La força de cada portador és molt limitada, però nosaltres som com els llumins, que encenem la passió de tot el món. Així que espero que demà, quan comenci el relleu de la torxa, nosaltres, els 841 llumins, complirem aquest objectiu.
Entre els portadors hi haurà l'ídol de la NBA, Yao Ming, o l'astronauta xinès Yang Liwei, però continua sent una incògnita qui entrarà a la torxa a l'estadi olímpic i qui encendrà el paveter el dia de la cerimònia d'inauguració.
Doncs aquests dies a la Vila Olímpica hi ha una intensa activitat. Aquest recinte tancat als esportistes té una gran vida social durant els Jocs. No tothom hi és, com el cas, per exemple, del tenista Roger Federer, que prefereix viure al marge en un hotel. Entre les moltes activitats que hi tenen, fins i tot unes eleccions. El Jordi ens ho explica.
Doncs es fa difícil d'imaginar, però la realitat és que avui han començat unes eleccions a Pequín i també a les altres subseus dels Jocs Olímpics. S'han obert les urnes a les Villes Olímpiques perquè els esportistes votin a qui volen que siguin els seus representants. Hi ha una comissió d'atletes, el Comitè Olímpic Internacional, des del 1981, formada per 19 representants, i d'aquests 4 queden ara vacants. I entre aquests, atenció, perquè hi ha una representant catalana que es presenta a aquestes eleccions, Arantxa Sánchez Vicario.
Van decidir el Comitè Olímpic Espanyol que jo era l'esportista més capacitada i havia guanyat més medalles, que més internacional, i bueno, em van comentar la idea i jo vaig estar encantada i per això pues, em presento. No? Jo crec que no hi ha hagut ningú esportista, només va estar Manuel Estiarte que no va sortir amb aquella candidatura i ara pues, em presento jo.
L'extenista catalana no ho tindrà però gens fàcil perquè només en el món del tennis hi ha tenistes com Amélie Mauresnou o Justine Henin que també es presenten a aquestes eleccions. A més, trobem noms com el de Grant Hackett, com el de Wilson Kipketer, és a dir, gent molt important. Ella sap que la tria no serà gens fàcil.
Està complicat, jo crec que tots 25 tenen possibilitats, també crec que hi ha dos tenistes, està també la Justine Henin, també la Amélie Mauresnou, i bueno, del meu esport, després hi ha altres esportistes i bueno, com et dic, depèn dels vots que vagin els esportistes a votar.
Les condicions per presentar-se són haver participat en un dels dos últims Jocs Olímpics, tenir més de 18 anys, parlar anglès o francès i no haver estat sancionat mai per dopatge. Arantxa, que ha guanyat dues medalles de plata i dues de bronze, compleix aquests requisits. Si surt elegida, el COI tindrà dos membres catalans, l'altre és Joan Antoni Samaranch Salisachs, el seu pare n'és president d'honor vitalici. Per cent que avui s'ha triat el nou president de la Comissió d'Atletes. Ha acabat el mandat de Sergei Buca i el seu substitut és Franks Frederick, un exatleta de Namíbia que precisament a Barcelona als Jocs Olímpics va aconseguir dues medalles de plata.
Per tancar el bloc olímpic, ara el repàs d'altres notícies que generen els Jocs. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
I atenció, perquè demà comença la competició.
Doncs sí, sempre l'esport més matiner és el futbol, i demà comença la competició femenina en què destaca un bon partit el Brasil-Alemanya. Dijous arribarà el debut de la competició masculina en què l'Argentina de Leo Messi jugarà el seu primer partit amb la Costa d'Ivori.
Els Jocs de Pequín tindran una gran participació.
El recompte final deixa la xifra en 11.128 esportistes els que seran a Pequín. La quantitat supera lleugerament la d'Atenes, que va ser de 10.625. A tres dies del començament del joc, 190 delegacions s'han acreditat. Tots els països reconeguts pel COI, que són 205, s'hi han inscrit.
I ara el jamaicà Usain Bolt diu que no sap si farà el doblet.
Fa uns dies l'entorn de l'atleta i actual recordman dels 100 metres llisos va dir que participarà al joc als jocs als 100 i també als 200. Avui en roda de premsa ha dit que no està decidit del tot i que el seu entrenador no li ha comunicat encara què és el que faran.
La selecció espanyola d'atletisme ha quedat concentrada aquest vespre a Madrid per marxar demà al matí cap a Pequín.
Entre els seleccionats hi ha 16 catalans i un d'ells, el lloretenc Josep Lluís Blanco, ha criticat els que ja es pengen medalles abans de competir. Blanco, que competirà als 3.000 obstacles, els ha llançat un repte.
És increïble, no? Perquè els esportistes espanyols, llegint la premsa, jo crec que el 90% que va guanyar medalla, no? jo crec que tenim que ser realistes. En uns Jocs Olímpics és molt complicat, que és que els esportistes que vagin pregonant que aniran a guanyar medalla, que fiquessin 3.000 euros damunt de la taula i després del canvi dels Jocs Olímpics, si no aniran guanyant medalla, que aquests calés vagin amb versió benèfica, no? Perquè això faria doncs, que molts siguin més cautos i més conservadors.
La selecció espanyola de bàsquet ha tingut problemes amb les acreditacions.
Doncs sí, perquè resulta que en tenen concedides menys que la totalitat dels integrants de l'expedició i això ha provocat que a hores d'ara Juan Antonio Orenga i Genaro Díaz, integrants del cos tècnic i el preparador físic Nacho Coque, no sàpiguen si podran seure a la banqueta durant els partits.
I un altre de bàsquet, que no pateixin els jugadors si tenen alguna lesió.
No han de patir perquè han dissenyat lliteres i llits als hospitals que fan 2 metres i 40 centímetres i tot perquè hi càpiga Yao Ming, l'estrella del bàsquet xinès, que fa 2 metres i 26 centímetres. Les lliteres tenen 6 cinturons, el doble que les habituals.
I acabarem aquest bloc olímpic amb l'anècdota de la jornada, aquesta anècdota que ens porta el Jordi Turrià.
Diferents integrants de l'equip nord-americà de ciclisme en pista han arribat avui a Pequín. La curiositat és que ho han fet a l'aeroport i amb una mascareta protectora contra la contaminació que els tapava mitja cara. Una actitud que no ha agradat gens ni mica al comitè organitzador dels Jocs Olímpics. Per aquest motiu, un directiu de l'equip nord-americà ha demanat disculpes.
Has vist l'edifici que estan fent aquí al davant? És com si estigués girat cap al sol.
És clar, l'estan fent així per aprofitar al màxim l'energia solar.
Per escalfar l'aigua?
Per escalfar l'aigua i perquè un edifici ben orientat és més fresc a l'estiu i a l'hivern necessita menys calefacció. D'aquesta manera, tu estalvies tot l'any.
Ho tindrem en compte, ara que busco pis.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. FECSA Endesa. Compromís amb la sostenibilitat. Compromís amb el servei.
No és el so de cap ferrer que hagi entrat a l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio. Aquest és el so de l'obertura de la Borsa de Nova York, que avui ha tingut un convidat d'excepció, Joan Laporta, que ha fet sonar aquestes campanes. L'escena l'ha viscuda en directe el nostre enviat especial a la gira del Barça, a qui saludem tot seguit. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Descriu-nos una mica més aquesta escena, perquè nosaltres hem pogut sentir el so, però no hem vist res.
Mira, posa't en situació. Terrat de Wall Street, des de la posició elevada es veu l'activitat frenètica de la borsa, tothom amb les seves posicions, ple a vessar, Joan Laporta i Sala Martín, americana taronja, al centre d'aquesta balconada. Tots els directius desplaçats de la ciutat també estaven en aquesta posició, Jacint Borràs, Rafael Juste i Albert Perrin. Pep Guardiola en primer pla, però en un racó, i Carles Puyol en segona fila. Vaja, com sempre que hi ha aquest tipus d'actes. I completen el quadre dels enviats del Barça a la Borsa de Nova York, executius de la Fundació i el president de la Fundació Malària No More, que és qui ha firmat l'acord de col·laboració amb el Barça i que és qui ha facilitat l'escena que hem viscut avui a Wall Street. Ha arribat al punt de 9:45 del matí i Xavier Salamartín i Joan Laporta han apretat el botó que simbòlicament per sonar aquesta campana que hem sentit fa només uns segons i que dona l'inici simbòlic a la jornada de Wall Street. Cal dir que els brokers i tota la gent que treballa a Wall Street no estaven gaire pendents del que passava en aquesta balconada, que ells ho veuen com una cosa mecànica.
Molt bé. Escolta'm, a la plana esportiva, el club continua pendent del TAS un dia més, que com a molt tard demà hauria de donar una resposta al recurs presentat pel Barça, tenint en compte que el debut de l'Argentina als Jocs és el dijous dia 7.
Sí, sí, de moment el TAS no respira, no diu res, però el club manté la postura de força, almenys aparentment, i mentre no arribi la decisió final. Aquesta matinada ha estat Xiqui Beguiristein, el secretari tècnic, que ha dit allò que si el TAS es dona la raó, sí o sí, Messi ha de tornar a Barcelona, i fa unes hores, a la borsa de Wall Street, ha estat el vicepresident esportiu Rafael Juste. Blatter pot dir missa, diu Juste, però si el TAS dona la raó al Barça, Messi tornarà.
Bueno, Blatter, senyor Blatter pot apel·lar a l'esperit que vulgui, però nosaltres apel·larem al nostre esperit, que és que lluitarem fins al final pels interessos del nostre club, i això ens ho vam manifestar, ho manifestem, i bé, vull dir, vam dir que dius que això, no?, que lluitarem fins al final, no?, perquè el Messi pugui estar amb nosaltres.
Això sí, recordeu que ahir Pep Guardiola va dir que s'havia d'escoltar quina era l'opinió del jugador en cas que el TAS decideixi a favor del Barça, i també Rafael Juste s'ha expressat en aquest sentit. Per tant, haurem d'esperar què és el que diu el Tribunal d'Arbitratge.
Molt bé, dues notícies ja per tancar la comunicació amb Nova York. D'una banda, que el Barça ja sap que jugarà la tornada de la prèvia de la Champions fora de casa, i de l'altra, que s'ha aclarit ja el futur de Marc Roses.
De fet, el Barça resigna a jugar la tornada fora de casa. Volia fer-ho el 27, el partit de tornada de la Lliga de Campions, i fer l'assemblea de compromissaris. Primer arriba la negativa del Vixua de Cracòvia, després la de l'equip israelià, i el Barça no ha tingut més remei que assumir el fet que el calendari és el que és i que haurà de jugar el partit d'anar de l'estadi el dia 13 i la tornada el 27, ja sigui a Polònia o a Israel. I el que deia és Marc Roses marxa al Celtic de Glasgow, 4 temporades, el Barça reserva les dues primeres una opció de recompra, no tardarà a marxar perquè la Lliga Escocesa comença aquest cap de setmana.
Gràcies, Jordi, bona tarda des de Nova York.
Adéu-siau.
L'esport al punt.
I avui, continuem el programa, queden 4 minuts per acabar, hem sentit això en dues sales de premsa. A Madrid ha parlat Ramon Calderón en la presentació del cinquè holandès de la plantilla.
Rafael van der Vaart es la primera incorporación de este año y seguramente la única.
S'ha acabat la nissaga Cristiano Ronaldo? Fa l'efecte que sí. I més si fem cas de les paraules posteriors d'Alex Ferguson a Manchester.
El tema està tancat. Cristiano Ronaldo és jugador del Manchester. S'ha acabat. L'any que ve jugarà aquí, creieu-me.
Passa però que el jugador continua a Lisboa sense obrir boca i recuperant-se d'aquesta lesió que el fan amb crosses. Més coses, Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
A l'Espanyol has pogut parlar avui amb l'últim dels fitxatges arribats al club, de Luis García. Continuem sense notícies.
Sí, els contactes entre l'Espanyol i el Benfica s'haurien de reprendre aquesta mateixa setmana, aprofitant la minigira que l'Espanyol farà per Portugal. Luis García viatjarà demà al matí amb l'expedició, com també Román Martínez, que va debutar dissabte al Trafford i que reconeix a Catalunya Ràdio que el futbol europeu és molt més ràpid que l'argentí.
Es diferente ya con saber que el césped está muy rápido, lo mojan todo el tiempo, allá por ahí las canchas no las mojan, salvo que haya llovido, no las mojan antes los partidos, abajo corre más rápido, por ahí la cancha es más grande, es distinto, pero bueno, yo pienso en adaptarme lo más rápido posible, cambiar ese chip rápido a este fútbol y tratar de hacer bien las cosas.
Román va debutar substituint Ivan de la Penya i a Portugal Tintín Márquez té pensat fer-los coincidir en un mateix equip. L'Espanyol juga dijous contra l'Acadèmica Coimbra i dissabte contra los Valenenses. Viatgen tots els disponibles, 24. Kameni, Sergio Sánchez, Coro i el jove Didac Vila són les novetats respecte a la convocatòria de Manchester.
I el Nàstic avui han presentat un altre argentí, Maxi Caire. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda. Maxi Caire és un dels 12 jugadors nous que el Nàstic tindrà per la pròxima temporada. Té 20 anys, és lateral dret i prové del club Almagro argentí. Al Nàstic encara li falten dos reforços per completar la plantilla. D'altra banda, el club gran ha anunciat avui que el Vitesse holandès serà el rival de l'equip de Ferrando a la presentació oficial que es farà el divendres 15 vinent. Ho ha dit el director general del club, Antoni Pinilla.
Dintre de les possibilitats que hi havia al llarg de tota la pretemporada de poder jugar amb equips de nivell, doncs el tema del Vitesse ens va agradar molt des d'un començament i bueno, jo considerem que és una lliga important d'Europa, és un equip que té molta experiència sobretot a UEFA i bueno, jo crec que pel tipus de futbol holandès jo crec que és un bon equip per jugar pretemporada. Ells també el dia 12 juguen contra el València, la presentació del València del Trofeu Naranja, i bueno, aprofitem que juguen també aquest partit perquè vinguin a jugar a nosaltres.
També l'altre equip català de segona, el Girona, confia tancar ben aviat la plantilla, però en canvi no podrà fer cap partit de presentació a Montilivi per les obres que s'hi estan fent.
Doncs som ja a la recta final del programa. Amb l'Isaac Vilalta encara repassem algun marcador d'última hora.
El Glasgow Rangers, actual subcampió de la Copa de la UEFA, ha quedat eliminat de la prèvia de la Lliga de Campions. Ha perdut els últims minuts 2-1 al camp del Kaunas.
Doncs, una gran sorpresa. El Glasgow Rangers no serà la pròxima edició de la Lliga de Campions. Direm també per acabar que s'ha conegut avui també el ciclista per el dopatge d'un ciclista italià, l'italià Emanuele Sella. Així posem el punt final. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau, bona tarda.
Ha
Ara, el 05 que t'emocionarà és el de Zurich Connect, perquè des de mig euro al dia assegura el teu cotxe i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Connecta amb els experts. Zurich Connect.